Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts. Dijous 24 de gener del 2019, hores d'ara, amb 9 graus a la ciutat de Lleida i, a més, un ambient amb sol, fred moderat, perquè 9 graus al mes de gener doncs és un fred moderat. Ara, això parlo de la ciutat de Lleida. Si ens escoltes des de la Seu d'Urgell, per exemple, des de Tremp o des de qualsevol punt del nord de la nostra província, doncs de ben segur l'estampa que pots veure si mires per la finestra és ben diferent. Ara en parlarem a l'informatiu. Però abans buscarem la previsió meteorològica. També estaran amb nosaltres avui des de Gonzalo Advocats per parlar d'aquests consells doncs, pel que fa a nivell d'advocat. També parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, doncs tenim la nieve en la Cope avui, en directe des de Fitur, des d'aquesta Fira del Turisme de Madrid. Oferirem aquest programa on també repassarem gruixos, pistes i tot plegat, perquè a més seran unes dades que les haurem d'agafar amb pinces perquè segueix nevant i, per tant, seran xifres temporals, però tot és molt bon, és segur. Nosaltres, primer de tot, busquem la previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua avui el cel molt clar a les comarques de Lleida, menys al Pirineu, on es manté molt tapat, amb nevades avui ja a qualsevol cota. Esperem recollir més neu, uns 10 centímetres més de gruix a la Vall d'Aran, 5 al Pirineu, i avui, a més, amb risc de llaus degut a aquesta neu recent i al vent. Vent que bufa encara amb ràfegues molt fortes. En general, a totes les comarques de Lleida arriba als 70 km per hora, però especialment al Pirineu o Vall d'Aran, amb avisos taronges encara per ràfegues de fins a 100. Les temperatures baixen una mica més, la màxima a Lleida marcarà 10 graus, a Balaguer 8, a Tàrrega 6 graus, a la Seu d'Urgell 3 i a Viella 2 graus sota 0. Demà divendres tornarem a tenir un cel amb intervals de núvols, més tapat al Pirineu, amb precipitacions localment persistents, però la cota de neu tornarà a pujar dels 300 fins als 1.400 metres. Tanmateix tornarem a tenir nevades abundants, 10 centímetres més al Pirineu o Vall d'Aran, i les temperatures, les mínimes, no variaran, però les màximes pujaran també, igual que la cota, ho faran de manera notable a l'àrea del Pirineu. La mínima, com diem, però aquesta nit no varia molt, tornarem a tenir glaçades localment fortes al Pirineu, on hem d'arribar fins a 7 graus sota zero. Aquests valors tindrem a Viella, per exemple, mentre que a la Seu d'Urgell baixarem fins als 9 graus negatius. A la capital, Lleida, 2 graus sota zero de mínimes, a Tàrrega, 3 graus sota zero i a Balaguer, 4 graus negatius. I molt de vent encara, tramuntana, demà amb ràfegues fortes d'uns 90 km per hora al Pirineu. A la resta, però, haurà parat i es mantindrà suau i variable tot el dia.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Doncs és el que té aquesta estampa de neu, que doncs, la canalla juga, però que també porta complicacions. Veurem tot seguit les complicacions que hi ha a la xarxa viària lleidatana i també a moltes escoles que avui no han pogut obrir les seves portes.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I és que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha suspès el transport escolar per la nevada. La mesura ha afectat avui dijous a 350 alumnes de la comarca de l'Alt Pirineu, que vaja, dubto que estiguin massa enfadats, perquè s'han quedat a casa i bé, tenen neu per jugar. I això, escolta, almenys un cop a l'any sempre és bo. Ara, què passa? Perquè, clar, aquesta neu cau per tots. Doncs que hi ha fins a una trentena de carreteres afectades a la xarxa viària catalana. La majoria se situen a la demarcació de Lleida amb l'obligatorietat de circular amb cadenes, vies restringides als camions o algunes de tancades. Per tant, si heu de sortir amb vehicle o ja esteu a la carretera, com sempre, ull, però és que a més les condicions climatològiques són adverses. Si no porteu cadenes, no us adentreu ja cap a zona de muntanya, perquè podeu tenir algun problema, i sobretot l'important és arribar. Ja ho sé que això és un tòpic, ho diem sempre, però és que l'important segueix sent arribar. És igual, si és uns minuts més tard, que quan cors molt tampoc guanyes tant temps. Hi ha diversos sectors del Pirineu, que per sobre dels 1.500 metres, que acumulen més de 50 centímetres de neu nova, o sigui, d'aquestes darreres 24-36 hores. La redistribució pel vent ha generat importants sobreacumulacions, perquè, a més, doncs això també passa. El vent les va movent, perquè és acabada de posar aquesta neu, hi ha llocs doncs, on se n'acumula més que a d'altres. Per exemple, a la Bonaigua hi ha 53 centímetres. També tenim, tenim a Sant Joan de l'Erm 65, i a molts llocs, tots per sobre de 50 centímetres de neu nova. Passem a parlar tot seguit de successos. Ahir una jove de Lleida va ser atropellada a l'avinguda Torre Vicenç de Lleida. Va ser traslladada a l'Arnau de Vilanova amb ferides de caràcter lleu, segons la Guàrdia Urbana. 10 detinguts per formar part d'una xarxa dedicada al tràfic de drogues que operava a Lleida i Tarragona. S'han intervingut en l'operació 13,5 quilos de cocaïna, 4,3 quilos d'heroïna, més de 800 plantes de marihuana i prop de 200.000 euros en efectiu. La Guàrdia Civil també decomissa a les Valls de Valira més de 3.000 paquets de tabac valorats en gairebé 15.000 euros. La mercaderia va ser localitzada a l'interior d'un vehicle mentre que el seu conductor va fugir a peu. I aquesta nit ha cremat una granja a Alcanar i han mort els 10.000 pollets que hi havia a l'interior. La nau de 1.000 metres quadrats ha quedat totalment afectada. I l'acusat pel doble crim d'Aspa, un judici que ha quedat ja vist per a sentència, ha llegit una carta a les famílies en què demana perdó fins a 10 vegades. Les famílies, però, d'aquests dos agents rurals han sortit de la sala per no escoltar aquestes paraules d'Ismael Rodríguez. I el projecte de Torre Salses preveu 2 hipermercats i unes 25 botigues. La promotora diu que la majoria dels locals tindran més de 800 metres quadrats. Precisa que el disseny final depèn de la demanda i estudia que hi hagi cinemes. Parlem ara d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs amb esports parlem de que la victòria d'ahir del Força Lleida era necessària i portarà un pèl de pau que era necessària. L'entrenador Jorge Serna diu que hem pogut respondre a nivell anímic i que dona un gran valor al triomf després de la derrota a Palma i que espera continuïtat. El resultat final d'ahir va ser el Força Lleida 80-58 Prat. Recordem que el Prat era el QE, però és un partit d'aquests trampa, que s'han de guanyar sí o sí.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que sí, puntualment, com sempre, està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots.
Amb la Mari Carmen ja sabeu que fem memòria. Cada dia doncs, recordem el que passava fa 25 anys, tal dia com avui. Per tant, viatgem momentàniament en el temps a un 24 de gener, però de l'any 1994, que encara és del segle passat.
Mm-hmm. Sí, clar, el segle passat. La delegada del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Lleida, la senyora Teresa Ribes, en aquell moment, va interposar un interdict al jutjat de primera instància e instrucció, al número 8, que estava de guàrdia en aquells moments, contra l'Ajuntament per negar-se a treure la carpa que va muntar l'Església Evangelista. Com hem dit, anem continuant amb aquest tema. Un cotxe de la Urbana va custodiar aquesta carpa. El president de l'Associació Cultural Gitana, Francisco Salazar, va dir que per culpa de l'alcalde s'havien enfrentat gitanos i paios per tot aquest tema de la carpa. Uh-huh. També el ministre d'Obres Públiques, en aquell moment Josep Borrell, tenia intenció d'avançar les obres de 10 quilòmetres de la Cervera Igualada. El ministre va continuar sense desvetllar el traçat final de l'autovia i va sobrevolar amb helicòpter les obres de Collegats. El Gremi de Forners de Lleida, que no tenien por, que no parlàvem ahir, no tenien por del projecte del senyor Trullenque. Ja deia jo que aniríem continuant amb aquest tema. El president del Gremi, en aquells moments, era el senyor Antoni Mas, i va creure que el mercat de Lleida estava molt saturat. Uh-huh. La gent de Lleida valorava més la qualitat i el pa artesà que el preu. Aquest empresari de Tarragona, el senyor Trullenque, va dir: no sap el que fa. Mm-hmm. Paraules del senyor Mas.
Bueno.
Bé, doncs en el capítol de successos ens n'anem cap a Fraga. Van matar a Fraga a un jove marroquí de 36 anys amb una agressió al cap produïda per una destral.
Vaja.
L'agressor va culpar el marroquí perquè l'havien acomiadat. l'amo de la finca i una tercera persona van denunciar els fets i la Guàrdia Civil va detenir el presumpte homicida en un bar de la localitat mentre estava sopant. La capital del Baix Inca, Fraga, va viure amb molta consternació la mort de Hassan, d'aquest marroquí. Mm-hmm. I acabem parlant del 94, en aquells moments, la màfia turca utilitzava Andorra per blanquejar diners del narcotràfic. La policia andorrana va detectar uns 500 milions del narco i aquesta xarxa servia de 412 persones de diferents països per blanquejar els diners a Andorra. Mm. Sí, que Andorra sempre ha sigut
sí, el pas cap allà, sí.
Tràfic de cap aquí, de tabaco, d'això d'allà.
Massa diferència d'impostos i de...
I molts camins, sí. Molts caminitos verdes, diríem, molts camins per la muntanya per poder camuflar també el producte.
Sí. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Els dijous arriba l'espai jurídic de Gonzalo Advocats. Especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens trobaràs al carrer Blondel 11, primera planta de Lleida, i al telèfon 973 27 27 99.
Doncs apa, que comencem el nostre espai en el que tenim un advocat assegut aquí amb nosaltres per preguntar-li coses concretes per tractar d'aquests temes que de vegades doncs, a la majoria ens roden pel cap. Eh? Ja saps que tu pots fer la teva aportació a través del nostre número de WhatsApp, el 664-526-180. 664-526-180. Missatge de veu, missatge de text. Escolta, m'agradaria que toquéssiu aquest tema. Hi ha un tema que també ens han demanat, i estem al gener, eh? De totes maneres, fem-ho per ordre. Eh? Està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez, que no l'hem saludat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, efectivament, bon gener ja.
Estem al gener encara, però hi ha molta gent que ja comença a mirar Setmana Santa, ja comença a mirar vacances d'estiu, i hi ha un tant per cent de la població que es munten ells les vacances, ho busquen tot per internet o ells mateixos ho munten, però hi ha un tant per cent important de la població que acaba doncs, anant a les agències de viatges a buscar un lloc on m'ho facin tot. Escolta, transport, allotjament, visites... A mi digue'm quan he de pagar i ja està. És un pack sencer, escolta, és molt lícit, eh? Ja que és temps de vacances, doncs que m'ho facin tot. Anem a parlar avui d'una llei que afecta a això, justament. I a més és una llei que, segons tinc entès, Josep Lluís, no variava des de feia temps.
Efectivament, el dia 28 de desembre, el dia dels Sants Innocents...
Sí, bon dia també,
eh? Sí, bon dia. Va entrar en vigor una normativa que feia referència... Ja saps que a vegades els legisladors estan acostumats a que, de cop i volta, publiqui, com si fos una cosa a la cosa, moltes lleis per transposició de normativa comunitària. Això és el que va fer el dia 28 de desembre. Bueno, la llei realment és del 21 de desembre, entra en vigor el 28, i fa una llei que regula les marques, regula el transport ferroviari i regula el que aquí ens interessa, els viatges combinats i els serveis de viatge vinculats. Efectivament, és una norma que era obsoleta, des de l'any 90 no es canviava, que estava regulada la normativa de consumidors usuaris, i no estic parlant aquí de les garanties que m'ha de donar, no sé, per exemple, en cas de pèrdua d'equipatge, l'avió o el tren, o en cas de retras. Estic parlant del viatge combinat, que ara, si vols definir, no? I que el que fa és donar més garanties al viatger, regular i equiparar les garanties normals quan contratem aquests serveis per internet i intentar procurar donar solucions, per exemple, amb aquells fenòmens que a vegades ens té acostumats quan abans de començar les vacances, que hi ha empreses que desapareixen, que fan fallida i que deixen penjades, per dir-ho d'alguna manera, a força persones que ja han ficat allà els seus cèntims.
Sonava dir, desapareixen, però han estat cobrant els mesos anteriors.
És molt bé.
això, eh?
Pues per trobar solucions...
Bueno, això són estafes, vaja.
Sí, sí, sí. Per trobar solucions amb aquestes coses, pues se fa aquesta reforma amb aquesta intenció.
Sobretot també... el tema d'internet, el tema de la contractació online, que fins ara doncs era una mica... clar, aquesta llei de quina data era?
Bueno, la llei era del 90.
Clar, l'any 90 passa... no havia internet a Espanya, per tant no hi havia la disposició de la contractació online.
Hi havia una regulació que no vol dir que estigués orfe de regulació. I sempre estem parlant... A veure, a vegades no és el què, sinó que és el qui. Hi ha agències... O sigui, el que ha vingut a fer aquesta llei és equiparar d'alguna manera l'agència tradicional a la compra online. Però a veure, segons quines agències que venien online, eren efectivament dignes de tota garantia i no existia massa.
Sí, sí, correcte.
Jo el primer que destacaria d'això... Bueno, en primer lloc, definim el viatge a aquest combinat. Està format, quan tu contractes, dos de tres elements almenys. Transport, allotjament i altres serveis accessoris. A més, tot allò s'ofereix per un preu global, per un preu únic, i la duració té que ser sobrepassar les 24 hores o incloure una nit d'estàncies. És a dir, això no val, no vol dir que no tingui regulació, eh? Això no val quan jo contracto únicament un viatge o quan jo contracto únicament un hotel, que també té garanties, però fora d'aquest marc, no? I també quan contracto el que es diu serveis de viatges vinculats, és a dir, quan una empresa me contacta i me connecta a altres serveis i es van encadenant a si
mateix. El que deia jo, escolta, les visites a destí, també que em vinguin al paquet, evidentment les està fent una altra empresa.
Correcte. Aleshores, la primera... qüestió interessant és que el que empara aquesta llei és el viatger. I més igual que sigui el viatger. Ho dic perquè normalment la normativa de consumidors usuaris està previst per consumidors usuaris. És a dir, no per una persona, per exemple, que faci un viatge de negocis. Aquí no. Aquesta garantia, que és la màxima, està prevista per tothom sense cap mena d'excepcions, no? I jo el que voldria ficar de relleu és que aquesta llei me determina molt clarament que l'agència m'ha de donar, més igual online que personal, una informació precontractual. I això és lo bàsic, que jo abans de signar el contracte tinga una informació sencera. I a més la llei preveu uns mínims molt amplis a través d'una sèrie de formularis de quines són les característiques i els serveis que m'ofereix aquell viatge combinat. Destins del viatge, itineraris, allotjaments, número de pernoctacions, mitjans de transport, característiques, categories, dates de sortida, dates de tornada, categories d'aquest allotjament, menjars que estan previstos, visites, excursions, idioma en què se'ns faran tots aquests serveis.
Molt bona aquesta. Molt bona aquesta, perquè a vegades contractes una excursió, una gran visita, te la fan amb, ara no ho sé, imagina que tu no el saps, amb alemany, i pues molt bé, no gaudeixes res d'aquella visita.
Tu l'has de saber que te la faran amb alemany, clar, i tu acceptar o no. També, a petició del viatger, pues, tot el que són els serveis de mobilitat reduïda, si ens interessa aquesta qüestió en particular, el nom comercial, la direcció completa de tots aquests organitzadors, a través de telèfons, correus electrònics i tot per qualsevol incidència, preu total, i quan dic total vull dir total, sí. Això inclou impostos, comissions, recàrrec, costes addicionals d'aquest viatge, la possibilitat també de que aquest preu en el seu cas se'ns pogués canviar. Sempre estem parlant de que això estigui expressament previst i que sigui per qüestió, per exemple, increment de cost del combustible, pagament, com se fa aquest pagament, si hi ha bestretes, si hi ha plaços. També si ens ha d'advertir si aquell viatge queda condicionat a que hi hagi un número mínim de persones, vale? Ens ha de dir.
Ah, correcte, és veritat. Et fan aquella oferta que és boníssima, però a vegades et posen allò un asterisc allí que et diu si aconseguim fer un grup de 50 persones, si no.
Vale. Informació general sobre aquell viatge me l'han de donar, és a dir, si necessito passaport, si necessito visat, quines vacunes modificar, i tota una sèrie de condicions. I també, i aquesta seria una sèrie de novetats, la informació de que jo que contracte el puc resoldre. Jo voluntàriament, i no estic parlant de que hi hagi una causa, puc resoldre en qualsevol moment, això sí, tindrà que informar-se'n de quina serà la meva penalització. Però si me desdic pel motiu que sigui, aquesta possibilitat, no? I després també les possibilitats de subscriure assegurances i demés, val? I tota aquesta informació, que té unes característiques també especials, en el cas de que sigui, tot això sigui telefònic, ha de ser una informació completa, clara, comprensible, destacada en allò que sigui important, de tal manera que jo la pugui entendre. I de tal manera que tota aquesta informació que se'n doni, directa o indirectament, i quan vull dir indirectament vull dir publicitat, que a vegades se'ns dona un folleto, aquell folleto és vinculant. És a dir, si se'm diu que és d'un hotel d'alto standing o no sé què, allò és vinculant per l'empresa que m'ofereix el servei.
Com que veig que ens queda força informació d'aquest tema, Josep Lluís, mira, el tractarem amb dues setmanes, perquè jo crec que, ho dic, estem al gener, però molta gent ja està començant a pensar en vacances de Setmana Santa, vacances d'estiu, perquè a més ja ho sabeu, que si s'agafen amb temps també trobes millors condicions i millors preus. Jo crec que tot això que ens estàs explicant avui i que ens explicaràs la setmana vinent està en vigor.
Està en vigor des del dia 28, des del dia de Sants Innocents, i si em sembla perfecte, potser quan s'apropi més les vacances tornar-ne a parlar. En tot cas, que la gent sàpiga això, que té un dret molt, molt ampli d'informació, que pot desistir del contracte, que no sou cas, que pot, evidentment, si hi ha alguna circumstància extraordinària, malauradament, pues, a vegades pues, parlem de, jo què sé, d'alguna catàstrofe que té que veure en la climatologia o algun, no sé, algun esdeveniment polític i demés, que també en aquest cas sense cap mena de despesa podem desistir, que podem cedir el contracte amb un tercer i que la llei preveu unes garanties en cas d'insolvència d'aquesta empresa. Per tant, més garanties i ens animem potser també una mica més a viatjar amb tranquil·litat.
I tant que sí. Josep Lluís, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia, tingueu.
Hem escoltat l'espai jurídic de Gonzalo Advocats. Especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens pots trobar al carrer Blondel 11, primera planta, i al telèfon 973 27 27 99.
Aquesta safata pel pastís i aquesta per l'amanida. El periòdico presenta una edició limitada de safates ceràmiques de mida gran i dissenyades en exclusiva per Habitat. Completa la teva col·lecció Habitat. Aquest cap de setmana, primera entrega, només amb El Periòdico.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que arriba aquell moment en el que parlem de salut i de nutrició, ho fem com sempre, ben acompanyats amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia, com estàs?
Bueno, el Cristian Didier ja sabeu que el trobeu a Disanta Nutrició, que està en el Calde Porqueres 74, i també a les xarxes socials i a internet. I allí és on trobareu el seu canal de YouTube, on et fan de manera regular vídeos amb consells que si els vas seguint són or, o sigui, són boníssims, i a les xarxes socials que están superactivos, ¿eh? Cristian, oye, bueno, vamos a seguir un poco, lo que nos propusimos a principio de año, hablo como si fuera hace mucho tiempo, hace tres semanas y tres días, solo, pero dijimos, oye, vamos a hablar cada mes de un propósito, de recetas y dos días de temas de actualidad. Pues mira, tema de actualidad, esta semana y la que viene se espera que sean las semanas más fuertes en casos de gripe en Lleida. Que esto no es nuevo, esto pasa cada año, por suerte o por desgracia, ¿eh? Sí.
Además, cada año parece que es una noticia nueva, pero
sí,
no,
sí. Pasa cada año y además pasa igual cada año. Oye, la pregunta que te quería hacer hoy es si desde el... Evidentemente, si te contagias y te toca pasar la gripe, la vas a pasar y punto, ¿eh? No hay más historia. Esto ya nos lo ha dicho el jefe de epidemiología del Hospital Arnau de Vilanova. Oye, si te toca, te toca. O sea, ya está. Tienes que vigilarte la temperatura, la fiebre y estas historias, vale. Pero yo hoy te quería preguntar por el antes y por el durante. Es decir, ¿hay alimentos que favorezcan que nuestro cuerpo pues tenga menos números a la hora de contagiarnos con una gripe o tener un resfriado? Y después la segunda pregunta es, si ya lo tengo, si ya estoy resfriado o tengo gripe, que no son lo mismo, ¿de qué alimentos debo prescindir y cuáles debo potenciar?
Pues, muy bien. Bueno, esto es un tema que ahora hay bastante consulta de esto, sí, claro. Por las redes sociales. Otra me mandaba un audio, estoy que me muero, no sé qué hacer, qué puedo comer, ¿no? Claro. Era, bueno, pues a ver, cómete la pared aquella y te la comes seguro, ¿no? Pero entonces, a ver, lo que está claro es que para evitar muchos resfriados o para incluso evitar una gripe, lo que más importa es tener un sistema inmunitario fuerte, claro. ¿Vale? Que esta es una de las causas principales por el cual una persona, cuando empieza el invierno, pues tiene un catarro, un resfriado cada mes, cada 15 días, y es como que se acabe ya porque necesito salir de esto, ¿no? Es muy importante esto, y a mucha gente le pasa. Y bueno, y muchas veces pues se alarga y entonces pillas pues una gripe, y entonces porque tu sistema inmunitario pues no está tan alerta o no está tan a la defensiva y no está tan fuerte como debería de estar, ¿no? Para ello, una cosa que tenemos que valorar, sobre todo porque el sistema inmunitario depende de nutrientes. O sea, es, aparte de que no tengan situaciones fisiológicas aparte, pero el sistema inmunitario depende de que tengamos todos los nutrientes necesarios, porque son células, no dejan de ser, son células que se fabrican y que tú fabricas en mayor o en menor cantidad dependiendo de tu estado, como estés tú, de nutritivo, ¿no? Si una persona le falta algún vitamina, alguna mineral, le falta energía, le faltan proteínas, le faltan hidratos de carbono, no va a fabricar las suficientes células para. O sea que la prevención solamente se debe a que estés bien nutrido, para que tu sistema inmunitario esté fuerte y puedas puedas afrontar una temporada tan difícil como es la de ahora, ¿no? Una temporada de bajada de temperatura, donde todo el mundo está resfriado, donde todo el mundo te estornuda, donde todo el mundo te habla. Entonces, si tienes un sistema inmunitario fuerte, lo afrontas mejor. Nutrientes indispensables, importantísimos. La vitamina D, que de cara al invierno todo el mundo la tiene muy baja. Es una vitamina muy importante que juega un papel muy importante en el sistema inmunitario. ¿Dónde está la vitamina D? Sobre todo en los huevos, los lácteos, un lácteo que no esté desnatado totalmente, sobre todo para los niños, que decimos, no, desnatado para todo el mundo, no hace falta. Si hacemos un desnatado, hay un lácteo desnatado, estás quitando toda la grasa y por ende toda la vitamina D, por ejemplo.
Vale.
Claro, la vitamina D es una vitamina liposoluble que solamente está en las grasas.
Oye, déjame que te haga un inciso aquí que no tiene nada que ver a cuento, pero esto de los adultos a partir de cierta edad nos dicen los yogures desnatados del todo. ¿Esto tiene razón de ser? Es decir, ¿yo puedo llevar una vida saludable, normal y comiendo un yogur entero o a partir de cierta edad es recomendable realmente pasar a un semidesnatado o desnatado?
Sí, a ver, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo, por lo que he ido, por mi experiencia, buscamos lo fácil. Cuando una persona quiere hacer dieta, ¿qué es lo fácil? Comprarse un yogur desnatado. Pero es muy difícil no comerme el bollo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Me compro uno desnatado.
Claro.
O sea, en su momento, cuando intentabas, entre comillas, bajar las calorías a toda costa, pues quitamos la grasa de todos los sitios, quitamos, ¿vale? Tiene un sentido. Pero realmente los lácteos los podemos hacer todo el mundo enteros o semidesnatados. ¿Por qué? Pues porque te aporta una grasa que no es mucha cantidad tampoco, te aporta vitaminas que están dentro de la grasa y pues te favorecen a tener tener todos los nutrientes, ¿no?
A eso decía que te aporta más cosas buenas que no malas.
Lo que pasa que claro, pues en un momento así como de una fase de pérdida de peso, no sé qué, una persona que tenga un colesterol alto, tal, bueno, pues intentemos reducir las grasas todo lo que podamos, ¿no? Pero de hecho, un yogur entero semidesnatado a veces da más beneficios, porque incluso te da más ansiedad, estás más lleno, te gusta más, está más rico que no un yogur totalmente desnatado.
Muy
y entonces
bien.
A veces una persona que se toma un yogur entero, normal, está más saciado, no quiere picotear nada más que si se lo come desnatado.
Muy bien.
Esto es muy personalizado, pero entonces vitamina
el
D.
Apunte, vitamina D, sí.
Vitamina D. Luego es muy importante la vitamina C, la más conocida, que tiene mucho que ver con el sistema inmunitario.
Bueno, la vitamina C es lo que dicen siempre, es la imagen del otoño, es decir, hoy no te quieres acatarrar la naranja, vitamina C. Bueno, vale, la naranja lleva, pero hay muchas otras cosas que llaman vitamina C, supongo.
Claro, entonces no se trata de hacer un exceso de vitamina C, porque no es necesario, tampoco es saludable, pero sí con las 2-3 piezas de fruta al día y tus raciones de verduras, ya obtendrás las vitaminas que necesitas. Pero si un niño no come apenas fruta, o una persona adulta no se come ninguna fruta, es que ya le falta vitamina C. Entonces, añadir esa fruta cada día, todos los días, y especialmente cuando se está enfermo. Y hay verduras que tienen mucha cantidad de vitamina C, como los pimientos, la cebolla, el perejil, uno de los alimentos más ricos en vitamina C, ¿no? De aquí viene de que cuando estás un poco resfriado, ¿por qué no hacer un caldo vegetal con ramas de perejil? Aumenta bastante la vitamina C. ¿Vale?
Claro, eso no caes nunca, eso es siempre la mandarina nunca. O la naranja.
Sí, pero bueno, por cierto, si te apetece algo más calentito, pues tiras más por
sí,
aquí.
Esto ya lo digo yo y supongo que Cristian lo va a corroborar, la naranja, comida, es decir, coge la naranja, te la partes y comida, nada de comprar un zumo de naranja en el supermercado, porque eso no, Eso
bueno,
no
tiene más, pero bueno, me parece, estoy de acuerdo. Mejor que te comas la fruta entera, con toda la fibra, con todas las vitaminas, claro, todos los minerales. Una vez ya estás implantado en el resfriado, en la gripe, besa por los síntomas. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el síntoma que más te molesta? Estos los anticatarrales o los medicamentos lo hacen así. ¿Qué es el síntoma que más te molesta? Me molestan los mocos. Pues vamos a utilizar alimentos que nos ayuden a fluidificar estos mocos. Por ejemplo, yo suelo aconsejar mucho un batido que es poner media cebolla, una manzana y un ajo. Lo bates con un poquito de ajo. Está muy rico, ¿eh? Lo has de probar.
Vale.
Sí, no. Pero esto tiene sustancias que te favorecen a romper esta... Bueno, ¿qué pasa cuando pelas una cebolla o te comes un ajo?
Sí,
pica todo, te empieza a moquear la nariz, no sé qué. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es fluidificante, te ayuda a fluidificar todo este moco que está allí retenido, ¿vale? Entonces, te puedes, bueno, si no la quieres comer de esta manera, una ensalada con bastante cebolla...
Me has dicho, una manzana...
Media cebolla... Y un ajo. Y yo a veces le pongo un poco de kiwi también. Entonces, estoy aumentando bastante la vitamina C, porque todo lo que estamos poniendo es rico en vitamina C, y estoy aumentando unas sustancias azufradas que están en la cebolla y en el ajo, que me ayuda a romper estos mocos, ¿no?
Esto para todo el tema de los mocos. La tos.
Esta es muy importante. La tos es muy importante, estar bien hidratado, sobre todo. Porque quieras o no, la tos puede ser tos seca, que tengas aquí una sequedad de la garganta, entonces utilizar beber, ¿vale? Ya sea porque sea por mocos o por tos seca. Si es por mocos, me ayuda a fluidificar el moco, entonces empieza a salir, y si es por tos seca, te ayuda a estar hidratado. Entonces, va muy bien un beber como tal, infusiones, pues beber agua, pero ahí se recomienda bastante hacer algún zumo de aloe vera, ¿vale? Aloe vera, conocéis, supongo, habéis escuchado hablar alguna vez, el aloe vera, unos cristales...
El aloe vera lo cura todo.
Esto tienen razón. Lo que pasa es que es muy hidratante el aloe vera, ¿vale? El aloe vera es muy hidratante. Pues si te fijas, hay muchos productos que son cosméticos porque realmente hidrata bastante. Uh-huh. Entonces se suele hacer, si tienes alguna planta, tienes unos cuantos cristales, los pones en agua y lo bates un poco y te haces un zumo de aloe, ¿vale? Esto es muy fresco, muy hidrata bastante, y entonces refresca un poco si esto seca.
Vale.
Y ya te estás hidratando para los mocos.
Para la tos. Y ahora para el exceso de fiebre, porque ya nos han comentado los médicos que tener un poco de fiebre no es malo, al contrario, el cuerpo le va bien, pero hasta cierto punto, cuando llegas ya a los 39, ya te lo tienes que mirar. Evidentemente, supongo que se puede recurrir a un antitérmico, pero quizá podemos ayudar un poco también.
Sí, desde luego, la tos y la fiebre, hay que tener cuidado, estar al tanto, iros mirando la temperatura, si hay algunos cambios así muy bruscos, consultar con el médico, porque la fiebre es una alarma y hemos de estar al tanto. Los alimentos, hay que bajar la temperatura, y para bajar la temperatura hay que añadir alimentos frescos, ¿vale? Frescos, de baja temperatura, hidratarte mucho, porque la fiebre sudas bastante, entonces te deshidratas un poco y empeora la temperatura. Todas las personas que se deshidratan tienen más temperatura todavía, entonces hay que hidratarse bastante.
Te lo digo porque normalmente cuando estás mal, cuando tienes mucha fiebre y tos y te encuentras mal, normalmente no tienes ganas de comer nada, ni de beber casi. O sea, un poco nos tenemos que obligar, sobre todo a beber, ¿no?
Sí, está claro. La hidratación es muy importante en los resfriados, en los catarros, en la gripe es muy importante hidrataros. Asegurar esos litros de agua al día. Si no nos apetece, podemos utilizar caldo frío o caliente. Se pueden utilizar caldos vegetales. Ojalá caldos hechos con apio, con perejil, con todos estos alimentos. Incluso, ¿por qué no?, verduras como pimientos y cebollas dentro de los caldos para que le den bastante vitamina C, hidratarte bastante. Es muy importante la fiebre, la hidratación. Más que cualquier otro tipo de alimento, más que cualquier otro tipo.
Bueno, pues y si sobrevivís, pues tranquilos que al jueves siguiente tenemos a Cristian Didier hablando aquí de salud y de nutrición. Evidentemente es una broma, por supuesto, a no ser que tengamos alguna complicación grave ya de otra naturaleza en el sistema respiratorio, ni la gripe ni un resfriado va a poder con nosotros. Hoy hemos hablado de antes y cuándo, o sea que la alimentación es buena siempre, cuando estamos sanos y cuando no. Hem parlat amb el Cristian Didier, que és el nostre dietista, nutricionista i el nostre prescriptor de alimentació. Cristian, com sempre, gràcies.
Gràcies, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Doncs apa, que ja anem camí cap a la una. Amb el Joan Bellmunt cada dia obrim la finestra dels records. Una finestra que avui ens porta cap a on?
Pues mira, avui parlarem d'un bandoler que es deia Serrallonga i que fa un temps...
Un bandoler, Serrallonga.
I fa un temps TV3 va fer un muntatge mític del personatge, com si només hagués sigut ell. En canvi, aquí les Terres de Lleida han tingut molts serrallongues, entre cometes, és a dir, molts bandolers a través de la història. Ah. I això volia fer record d'aquests personatges, que cal dir que amb expectació i bona representació, doncs TV3 va emetre aquesta sèrie sobre Joan de Serrallonga, que va néixer a Viladrau, Osona, el 1594, i va morir a Barcelona el 1634. És un nom popular amb qui va ser conegut Joan Sala i Ferrer, un bandoler nyarro i cap de quadrilla que esdevingué famós per la seva actuació i pel mite creat sobre la literatura barroca romàntica que ell va generar. Però per si des de TV3 ens volen escoltar i volen fer algun nou serial, real o mitificat, vull recordar el territori de Lleida i donar el nom d'alguns capitostos bandolers de més anomenada que van actuar en una part o amb tota l'extensió de les nostres terres entre 1570 i 1616. Podríem parlar d'Arnau Escuder, Alòs de Balaguer, de Pere Barba, Barbeta, nascut a Guimerà, Bastard Cadell, nascut a Arsèguel, Pere d'Altarriba, estudiant, de Belianes, Germans Garreta, d'Oliana, Jaume Joan Carmeniu, Castellbó, Joan Cadell, Arsèguel, el Minyó de Montellà, nascut a Montellà, el Minyó de Segarra, a la Massana, Camarasa, i el Pros d'Oliana i el Ramanet d'Oliana. Ja vegueu quin reguitzell més ampli de bandolers que hi ha vingut a la nostra terra. Cal dir que el bandoler Pros va patir una mort escruixidora. Descobert i encerclat, va calar foc a la casa on s'havia refugiat i va morir cremat abans de lliurar-se a les forces que el perseguien. Els cinc germans Garreta, l'any 1589, assaltaren i robaren la casa del col·lector de la Diputació del General, a Oliana. I en Jaume i en Joan van morir l'any 1592 defensant el castell d'Arsèguel. En Miquel, el germà mitjà, va ser detingut uns anys més tard i portat a Barcelona i va morir esquarterat, com en Serrallonga, a la plaça del Rei l'any 1601. Per tant, veiem que de bandolers en la història de les Terres de Lleida n'hi ha hagut molts. Potser també seria bo que des de TV3 es recordessin de que no tot és Barcelona i que aquí també podrien fer alguna sèrie que ens parlés de la realitat.
Difícil això,
Difícil. Bé, nosaltres ho diguem per si es pensen que no n'hi ha cap, doncs han posat aquí un ampli ventall. I la dita d'avui ens diu caldera vella, bonyo forat, o tot plegat. Què vol dir això?
Si vols que la caldera vella, anar,
com la persona, pues, o forat, o bony, o tot plegat.
Ja. Tot plegat. Gràcies, Joan.
Adéu.
I ens falta un minut i mig per arribar a la una. Ja hem dit que avui a partir de la una tenim la Nieve en la Copa especial directe des de Fitur, però deixeu-me que faci una connexió ràpida amb el nostre director, amb el David Velasco. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Des de Fitur, com està Fitur?
Doncs molt animat. Estem des de l'estand d'Andorra, on farem avui el programa de la neu i tindrem els principals protagonistes d'aquest país i de totes les activitats. La veritat és que és un Fitur, en aquestes darreres edicions es va veient, doncs l'animació va pujant i realment aquest any podríem dir que està en un moment molt dolç.
Suposo que la neu d'aquestes darreres hores
superbenvinguda a l'estand d'Andorra.
Evidentment, hi havia una manca de neu, jo crec que això dona una certa tranquil·litat tenint en compte que la temporada és molt llarga i hi ha animació tant a les estacions del Pirineu Aragonès com català, també hem estat als estands de Lleida i la veritat és que hi ha optimisme i evidentment Andorra, doncs, tres quarts del mateix, els hi ha caigut molta neu, actualitzarem inclús amb interrogants perquè continua nevant,
sí,
a molts,
clar,
llocs,
sí.
Però la Noemí, com sempre, ens portarà aquesta actualització que canvia radicalment de la setmana passada en aquesta.
Gràcies, David.
Gràcies a tu.
De seguida connectem amb Fitur avui, la nieve en la Copa, en directe des de Fitur, amb tota l'actualitat. Nosaltres arribem a la una, busquem la darrera hora informativa i després, fins a les dues, la nieve en la Copa amb el David Velasco, avui en directe des de Fitur.